Va, que se'ns acostem pràcticament al punt de dos quarts de dues i després de l'actualitat més urgent, l'actualitat més del dia, entrem en un espai més reposat i una mica més de reflexió. Això és la plaça. Entrem o sortim? Perquè si anem a plaça hauríem de sortir en aquest cas, però ja ho sabeu tots que aquesta franja és la plaça de la ràdio. A la plaça de la ràdio ens hi trobem avui amb la Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. Marta, sigues molt benvinguda. Bon dia.
Bon dia.
Vale, és que tenies el micro. Teníem el micro aturat i no t'havia sentit.
Bon dia a tothom.
Empúries, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Els
en
mosaics...
aquests moments una mica convulsos, però l'activitat d'Empúries continua endavant. Avui parlarem d'una exposició nova que hem obert i tota la programació de visites i així continua endavant.
L'exposició és oberta, però els mosaics ja són tapats, aquestes alçades?
Sí, no? Sí, precisament fem aquest... Aquesta substitució, no? És en aquesta època que comencem tota l'activitat de cobriment dels mosaics per protegir-los de, diguem, dels agents climàtics a l'hivern, i precisament hem volgut obrir aquesta exposició perquè és una manera de que els visitants també puguin veure aquesta riquesa patrimonial, aquest important conjunt de mosaics que té Empúries durant la temporada llarga fins al mes de març, en què els mosaics estaran coberts i, per tant, no visibles pels visitants.
Antiqua Pavimenta, mosaics i paviments d'Empúries, es podrà veure fins al 7 de gener i serà un dels temes de la plaça d'avui. Una plaça on hi comptem també amb la presència de la Dolors Codina. Ella va ser la directora de les excavacions fetes aquesta última campanya, el mes de setembre passat, a Vilanera. Dolors, com anem?
Hola, bon dia a tothom. Molt bé, molt bé.
Unes excavacions d'un relleu interessantíssim per acabar de construir el discurs cronològic de l'ocupació d'aquest territori en què ens trobem fa.
Sí, sí, els resultats han estat molt, molt bons, millor del que ens esperàvem, i... Tot contribueix a poder afinar una mica més el que ja coneixíem de Vilanera.
Aquests treballs, aquestes excavacions, van ser finançades pel Departament de Cultura de la Generalitat i per l'Ajuntament de l'Escala. Evidentment, tinguent Empúries al costat, les excavacions van anar a càrrec dels professionals en la matèria. L'estructura seria aquesta, fa?
Sí, sí. Hi ha un seguit de partners en aquesta excavació, que són, com bé tu deies, la Generalitat, l'Ajuntament, i sempre comptem amb el recolzament tant mediàtic com d'eines, com de recursos, del Museu d'Empúries.
L'altre dia, fa no massa dies, parlant d'aquesta notícia, quan elaboràvem la notícia, fèiem la reflexió a nivell intern, no va sortir la notícia, fèiem la reflexió l'equip de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, dèiem com ha canviat la història. Ara hem complert els 15 anys, han passat 15 anys justos, des que es va tombar o es va descartar definitivament el projecte de construcció d'un camp de golf en aquell territori. Avui en dia ens és tan senzill de dir estar orgullosos de les restes que hi ha, però fa 15 anys no era tan clar que estéssim orgullosos del que hi ha en el subsol d'aquell territori.
No. El cert és que en aquell moment... La importància del jaciment sempre ha sent la mateixa pels arqueòlegs i pels que estimem la història, no? Però el cert és que a nivell mediàtic i a nivell de territori, no, en aquells moments en què el camp de golf estava en procés, la veritat és que vam tenir molts, molts problemes. Sí, sí.
Marta, com a directora d'Empúries, vull pensar que ho consideres un gran encert que no s'acabés fent aquella infraestructura, no?
Evidentment. Vilanera, tot l'entorn de Vilanera, és un, dintre del municipi de l'Escala, doncs és una àrea riquíssima en restes arqueològiques de tota època, no només de les que ara parlarem, sinó que cobreixen tot el que és l'evolució històrica del municipi, no? Des de la prehistòria fins avui en dia. I, d'altra banda, doncs també l'entorn té uns valors paisatgístics i naturals que avui en dia estan posats en valor gràcies a aquesta declaració, aquesta zona de Vilanera del corredor del Bons es converteix com a pont de connexió entre dos parts naturals, els vessants, tant la patrimonial arqueològica, diguem, i la vessant natural avui en dia estan unides per defensar que aquest entorn concret de l'Escala ha sigut un encert que s'hagi salvat i que no s'hagi convertit en un entorn urbanitzat, com es passa tan sovint al voltant d'iniciatives com les del Camp de Golf. Mm-hmm. Mm-hmm.
Caldran més excavacions encara? O tenim datat i fixat el que s'hi podia trobar en aquest espai?
Bueno, a hores d'ara tenim dues datacions molt clares. Per una banda tenim una datació que ens porta al 4.500 aproximadament abans de Crist, en un neolític mig, per una banda. I llavors, per altra banda, tenim l'altra part de la necròpolis, que ens trobem en un bronze final, en un ferro primer. Aquest ferro primer ens portaria cap als 700 abans de Crist. Les datacions són bones, a l'espera d'uns carbonis 14 sobre els morts de la part neolítica, però d'aquí no en podem extreure que no hi hagin més fases en aquesta necròpolis i que haguem d'acabar el procés d'excavació en aquest punt. Les excavacions han de continuar, s'ha d'exaurir la necròpolis, i exaurir-la ja no tant per la cronologia, sinó que exaurir-la per tot el repertori de materials que això ens pot proporcionar i per tot el coneixement del propi ritual funerari d'aquest moment. Mm-hmm.
Fem-ne doncs una mica de recordatori avui, que tenim estona per endavant i no hi ha les tensions que hi havia la setmana passada. Deixeu-me fer un afegitó, un parèntesi. Aquesta entrevista que engeguem ara, estàvem a punt d'engegar-la ara fa just 8 dies. Érem tots tres asseguts, cadascun al seu lloc, en aquest estudi de ràdio, però hi havia la compareixença anunciada del president de la Generalitat just per a 2:15, i a última hora, quan des de la xarxa ens comunicaven que si ho desitjàvem teníem l'àudio directe per poder passar-la, doncs en vam parlar mig minutet i vam dir: qui ens escoltarà si a aquesta hora està parlant el president i vés a saber cap a quin camí ens porta? I vam dir, deixem-ho estar per la setmana entrant, i de comú acord vam dir, doncs certament, connectem amb aquest àudio, escoltem on hi ha la notícia a dia d'avui i ens emplacem d'aquí una setmana per fer-la. Doncs vinga, aquí estem, i aquests són els temes que comentarem avui. Parlarem d'aquesta necròpolis de Vilanera, parlarem dels paviments. Ara que hi érem, acabem parlant de les necròpolis, uh-huh. I per als oients, per la gent de carrer que ens està escoltant, què significa aquesta necròpolis, què s'hi ha trobat i per què és tan important?
Va, comencem pel que és tan important. És important perquè és un jaciment únic dins del marc de les necròpolis, no? Únic perquè se'n coneixen poques que estiguin senceres, vull dir que no hagin estat pertorbades per carreteres, per camins, per construccions, per cases, inclús pertorbades per la mà de l'home, perquè val a dir que la mà de l'home ha fet estralls en aquest tipus de jaciments per anar a buscar els materials que hi apareixen. És molt important des d'aquest punt de vista. És una de les poques àrees cementerials, de les poques necròpolis verges que encara ens queden.
Perquè amb quines podria comparar a Catalunya? Hi ha algun altre jaciment semblant? Cap on hauríem d'anar per trobar un equivalent?
Les necròpolis totes intrínsecament són diferents, però a nivell de paral·lel més proper, per aquest bronze final ens en anem a Agullana, pel ferro primer hem de baixar cap al sud, ens n'hem d'anar cap a les necròpolis, les grans necròpolis de cremació que hi ha a la zona del Vallès, Can Piteu, Can Roqueta, a l'àrea de Sabadell, i després també les referències properes són la zona dels voltants de Perpinyà, amb la gran necròpolis de Negabous, que té unes tombes i uns materials molt semblants als de Vilanera.
Uh-huh. Aquí això ho posem en context. Ara observem què hi ha, què s'hi ha trobat, quin és el volum d'aquests enterraments o d'aquestes urnes que s'hi han pogut excavar.
Ara portem unes 100 estructures excavades. Estructures vol dir 100 tombes.
Uh-huh. 100 tombes, 100 enterraments.
100 enterraments, sí. 100 enterraments que barrejats, que contemplen tant aquest bronze final com aquest ferro primer, que són un tipus d'enterraments que són unes fosses, uns forats, per entendre'ns, excavats en el subsol de la zona, i que en el seu interior doncs presenten el propi enterrament. Aquest enterrament són enterraments de cremació, no són inhumacions. En aquells moments el ritual, la moda del moment, per dir-ho d'alguna manera, era la cremació o la incineració, com en vulgueu dir. I llavors es tractava de cremar l'individu, dipositar-lo dins d'una urna, com fem actualment, una urna de ceràmica, la qual s'envoltava d'uns vasets de ceràmica també, que contenien, doncs, contenien restes alimentàries o ofrenes de begudes o de flors destinades, doncs, a l'enterrament del difunt. Mm-hmm. Això pel que fa en aquesta zona d'aquestes tombes de cremació. Pel que fa a la zona neolítica, els enterraments són... És una gran tomba col·lectiva, molt diferent.
La neolítica és la que s'havia excavat ara fa el 99-2000.
No, la neolítica és la que vam excavar el 2016.
El setembre passat.
El setembre passat. Bueno,
el setembre de l'any passat.
Exacte, sí. Uh-huh. I aquí els enterraments són inhumacions, no són cremacions, i la gran diferència és aquesta gran tomba, no? Una tomba de més de 30 metres de pedra, que en el seu, que nosaltres li diem túmul, i que en el seu interior, doncs, contenia aquestes diferents inhumacions, una mica per tot el seu interior, és una gran estructura quadrangular, i que a més a dins tenia una estructura megalítica, com si fos un dolmen, però en lloc d'estar tal com els coneixem avui dia, no?, aquests dolmens que estan a peu de camí, i que tu hi arribes així caminant i a peu pla veus el dolmen, no, aquest no, sinó que aquest estava enterrat a dins d'aquesta estructura de pedres, dins d'aquest túmul. És la gran, són les dues grans tipologies de tombes que tenim en aquesta necròpolis.
Això s'ha excavat, s'està estudiant i s'ha d'acabar d'analitzar. El que és l'espai excavat s'ha tornat a tapar, entenc,
sí,
per,
està tornat
per evitar
a tapar,
que es faci malbé.
Exacte.
I ara, pensant en futur, això s'ha de museïtzar, com? Això s'ha de fer visitable o no? Això s'ha d'incorporar com en el discurs històric per la gent que hi estigui interessada o que vulgui visitar-ho o saber-ne més?
La part de la necròpolis del bronze i del ferro és molt difícil de musealitzar, bàsicament perquè el que queda quan hem extret les urnes són uns forats a terra.
Punt.
No hi ha més, és un forat a terra. Llavors això realment per al visitant té poc interès. És molt més interessant, en aquesta fase de la necròpolis, és molt més interessant, doncs, fer la restauració d'aquests materials i que es puguin veure exposats al Museu d'Empúries, que és el lloc on els hi pertoca, perquè el visitant també es fa una idea molt més clara, perquè pensa que nosaltres aquests materials no els trobem intactes, els trobem trencats, molt trencats. Llavors el que fem és, es fa la neteja i es fa la restitució d'aquesta peça, no? la restauració. Llavors, jo penso que de cara al visitant és molt millor poder veure la peça ja sencera, perquè la idea que tu et fas de com era aquella peça és millor, és més real. En canvi, anar sobre el terreny, anar sobre el camp i veure un forat, no té... Per molt que tu posis una mena de plafó amb les fotos, deixa falta marge, no? Falten coses perquè acabin d'explicar com era realment.
I això, si ho fas a Empúries mateix, doncs hi ha un context, hi ha un discurs explicatiu, i dius, i per aquest període aquí podeu veure aquestes peces seleccionades que us hem triat les més significatives o més interessants o més, de més bon veure, amb el discurs adjunt. I llavors continua amb la resta de discurs de l'antiguitat grego-romana.
Exacte, sí, és una línia de discurs molt més entenedora de cara al visitant, no? Uh-huh. Que no pas anar-ho a visitar sobre el terreny. La part neolítica, en aquests moments és un dels punts sobre el que s'està treballant. S'ha de parlar amb arquitectes, s'han de veure projectes, s'ha de veure si el túmul es pot consolidar o no es pot consolidar, si es pot fer visitable o no es pot fer visitable. En aquests moments encara no podem dir què passarà en un futur, perquè encara no ho sabem realment. Mm. És un dels punts que està a debat sobre la taula ara, per ara.
És interessant el debat. Allò perquè el qui està a peu de carrer pot dir, home, han trobat coses interessants, anem-hi a veure-ho. Home, no és tan senzill com això. Primer deixem-ho investigar, i un cop tot investigat es valorarà, i aquí constatem que hi ha coses que encara s'han de decidir.
S'ha de
veure finalment si es pot arreglar d'alguna manera, o el millor a dia d'avui és deixar-ho així. Fa, Marta?
Ara, entren en consideracions doncs, altres agents, no? Elles estan de moment en un terreny privat, amb un propietari actual que afavoreix l'excavació i no es posa cap trava, però tot això, clar, si es fa visitable, també està l'Ajuntament, en tota la promoció de l'àrea de Vilanera com a espai patrimonial i espai de natura.
Entenc que l'Ajuntament, que... també podríem haver convidat algú de l'Ajuntament per dir, veure quins plans hi ha de cara al futur per aquest espai de Vilanera.
De moment estem valorant tota la, diguem, el que s'ha descobert, no? El túmul era precisament una de les estructures que ja s'havia trobat, ja s'havia localitzat en les anteriors excavacions fetes al 99-2000, però no se sabia de quin moment era, ni se sabia en què consistia, ni quina era la seva forma, diguem. L'excavació de l'any passat va ser una gran sorpresa, no?, de certificar que era realment l'estructura més antiga, la tomba més antiga de la necròpolis, però que ens portava el neolític, no? I hem pogut tenir una primera imatge de com està conformada. Segurament n'hi ha altres d'aquest mateix moment neolític, i tampoc la que s'ha acabat d'excavar, s'ha d'acabar de... Per tant, encara estem en la fase de conèixer bé l'evidència. I en base a l'evidència, després, pues, com he dit, hi ha altres agents amb els que s'ha de definir quin pot ser el futur. Jo penso que seria una bona cosa que d'aquest sector del jaciment quedi alguna cosa visible, precisament que doni peu també a explicar aquesta utilització d'aquest sector de Vilanera, en aquest cas com un espai de necròpolis, però documentant un període històric de poblament de l'indret, com és en aquestes etapes de la protohistòria, no? De la prehistòria, com és el neolític, el bronze final i la primera edat del ferro. Entrant en el discurs en general d'Empúries, abans has dit de que sí, aquests materials es poden mostrar en el museu. Ja nosaltres aquest àmbit cronològic, aquest àmbit històric d'aquesta població local, aquesta població autòctona que ja ocupava el territori amb anterioritat a l'arribada dels grecs, ja figurava en el que és el discurs del nostre museu i el discurs en la nostra exposició permanent, no? No pensàvem que la podíem portar tan enrere com el neolític. Ara sabem que ja és més antic l'inici del poblament important d'aquesta zona del que pensàvem, no? I jo sempre explico que quan es va muntar el museu, en l'any, el que és la museografia actual que té l'exposició permanent, en l'any 91-92, hi havia un àmbit sobre aquesta població, diguem, pregrega, no? Preampuritana, no? Però en aquell moment quasi no teníem materials. Van haver de demanar materials de Guyana, que estaven dipositats en el Museu Arqueològic a Barcelona, que es deixessin material per poder explicar doncs, aquests moments històrics. Doncs en aquest interim, des de l'any 92 fins ara, és que podríem muntar un museu sencer de materials d'aquest moment, no? Ha canviat radicalment el coneixement arqueològic que tenim d'aquesta etapa gràcies a excavacions com les de Sant Martí d'Empúries, en primer lloc, que en aquest cas ens parlen d'un hàbitat, d'un poblat, no? del lloc on d'un dels llocs on vivia aquesta població, segurament hi havia altres. Sant Martí d'Empúries està lligat al port, és un establiment de costa, diguem, però segurament hi ha altres llocs on aquesta població del bronze final i del ferro està establerta en tota aquesta àrea, i en el cas de Vilanera, pues, és el reflex d'això mateix, però en aquest cas en vessant funerari, no? Per tant, són jaciments que molt importants, que ens han donat molt de coneixement sobre aquestes etapes prèvies a, diguem, a l'Empúries grega, a l'Empúries colonial, i que a més han proporcionat una quantitat de materials ingent que nosaltres procurarem que siguin visibles en el museu i també a través d'exposicions temporals o de la manera que sigui. Hi ha materials de Vilanera que s'exposen avui en dia a les sales de l'exposició permanent del Museu d'Arqueologia a Barcelona, el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Barcelona, hi ha materials de Vilanera, algunes tombes de Vilanera allà, també en el Folí de la Sal, en l'exposició que s'acaba d'inaugurar aquest setembre. També hi ha alguns materials de Vilanera que estan allà ja per parlar d'aquesta població anterior als grecs Empúries, i per tant procurem donar-li la màxima difusió possible.
Tot plegat conflueix en poder explicar els nostres avantpassats, o poder explicar d'on venim. I troballes com la de Vilanera o la museïtzació, la restauració de l'Alt Folí de la Sal, completa la cronologia o la va fent més ben acabada o més explicadora de la nostra antiguitat, i aquí ens aniríem a 4.500 anys enrere fins a l'època ja més moderna o contemporània que s'explica, o seria el centre neuràlgic, l'Alt Folí de la Sal, amb el Gran Museu d'Empúries entremig. No?
Exactament.
Som uns privilegiats de poder explicar amb arguments i amb peces i amb fets constatables, una cronologia tan i tan llarga. Hi ha poques zones o pocs territoris al nostre país tan complets cronològicament parlant.
Sí
o no? Ho dic molt gros ara o no?
No, és cert. El municipi de l'Escala és un dels municipis amb major riquesa arqueològica.
Sí, el patrimoni del municipi és impressionant. En totes les cronologies, realment. Sí.
Bueno, doncs fem un salt.
Té la ciutat grega d'Empúries, la ciutat romana d'Empúries, vull dir, com a jaciment és excepcional, però no només aquestes etapes del passat, aquestes etapes de la història, sinó que també arrenca, com avui veiem, des d'un moment molt antic, més antic del que pensàvem, és el neolític. Se sabia que hi havia una presència neolítica, perquè se coneixien alguns materials.
Hi havia algun indici, però fins a quin punt ha estat una sorpresa o ha estat una novetat increïble allò que s'ha trobat a Vilanera?
Es coneixien alguns elements, alguns materials que s'havien trobat, per exemple, en el Turó de les Corts, que eren ceràmiques que ja s'havien classificat com ceràmiques neolítiques. En jaciments propers també, com és Mas Bussó a Belcaire, també hi ha elements de cronologia neolítica, però eren evidències minces, escasses, que indicaven potser una freqüentació, potser una ocupació, diguem, estacional. El trobar ja una estructura funerària, un enterrament col·lectiu, ja com a evidència té ja un pes molt més fort i t'indica ja una permanència, una certa permanència d'una població que decideix crear aquest enterrament que devia ser utilitzat durant un període
de temps llarg.
Te donen més peu a pensar que ja l'ocupació, el poblament d'aquesta zona ja és, en certa manera, consistent ja en aquest moment. Encara ens queda molt per saber. Entre el neolític i el bronze final hi ha una etapa molt llarga. Estem parlant de dos extrems, no? Entre el cinquè o el
sí, estem al cinquè mil·lenni, un 4.500...
I el primer mil·lenni abans de la nostra era hi ha molts anys, hi ha molts milers d'anys. Què passa, no? Sí que tenen coneixements de ocupacions, per exemple, en el bronze antic, en el bronze mig, en algunes zones, però encara ens queda molt per investigar. Però
només faltaria, clar que sí. Sempre hi ha d'haver un horitzó de... Exactament. I ara que tenim això datat, ara anem per un altre capítol.
Vinga,
anem sumant, i afortunadament tenim un entorn prou ben conservat.
Exactament.
Que molts i molts jaciments han quedat destruïts per l'agressió humana, sobretot.
Sí, per això que teniu... Retomem una mica amb el que dèiem fa un moment, no?, que realment el municipi té un patrimoni excepcional i que això afavoreix aquest tipus de troballes, no?, i afavoreix el anar a poder... afavoreix que la línia evolutiva es pugui anar construint realment... En aquest nivell, l'Escala té molta sort.
I no només enrere, diguem, respecte a Empúries, sinó també en posterioritat a l'abandonament d'Empúries, també tenim novetats importants pel que se refereix a l'evolució posterior durant tota l'època de l'Antiguitat Tardana, de l'Edat Mitjana, al voltant de Sant Martí d'Empúries i d'altres jaciments que estan a l'exterior del recinte arqueològic, diguem. Per tant, de mica en mica anem reconstruint, anem omplint tota aquesta línia d'evolució que ens porta fins a l'Escala actual, evidentment.
Ara feia molt i molt que no en parlàvem, amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta paciència, però afortunadament hi ha temps, hi ha coses per anar excavant i anar explicant. I entenc que un altre dels fonaments, un altre dels eixos principals d'Empúries és el discurs de cara als visitants.
Exactament.
I aquí entraria el capítol, o l'altre capítol que volíem comentar avui, l'exposició Antiqua Pavimenta. Fa menys dies que de les excavacions de Vilanera, que en parlàvem als informatius, però em sembla de llei també dedicar-hi uns minuts. Un dels símbols d'Empúries són els seus mosaics. I tots més o menys ho sabem, a l'hivern no els aneu pas a veure, que per evitar gelades i els efectes que això provocaria sobre els mosaics es tapen de terra i llavors a l'estiu es tornen a descobrir. D'aquí una mica el discurs d'aquesta exposició, no?
Exactament. Fins ara hem estat parlant de recerca pura i dura, diguem.
Ara parlem
d'una activitat que en aquest cas lliga els aspectes també fonamentals per nosaltres de la difusió i de la conservació. En aquest sentit va aquesta exposició que hem obert la setmana passada. És una exposició pensada per aquests mesos d'hivern que els mosaics estaran coberts, i també l'hem obert fent-la coincidir amb la visita visita dels participants en un congrés internacional que es va celebrar a Barcelona sobre conservació de mosaics, un congrés important, i que precisament va tenir Empúries com la, diguem, la visita de, oficial del congrés. I van venir molta gent especialitzada precisament en el tema de la conservació dels mosaics. I van considerar que era una bona idea. Aquesta exposició, que és una exposició molt simple, simplement són plafons explicatius amb unes fotografies excel·lents que ens parlen pues, d'aquesta riquesa arqueològica dels mosaics d'Empúries, no? aquest conjunt de mosaics que és excepcional en el panorama, diguem, dels jaciments arqueològics del país i de la península ibèrica en general, i que bueno, pues, mostra doncs, tots els diferents tipus de paviments que tenim documentats, les seves peculiaritats en quant a tècnica constructiva, són paviments sobretot d'època romana, bàsicament d'època romana, i després també els mostra allà on estan distribuïts, la seva distribució, on es troben en l'itinerari, els que s'han descobert, tan sols els que s'han descobert, queda molt per descobrir, perquè sabem que la ciutat romana, pràcticament un 85%, no, un 80-85% queda per excavar encara, per tant, el conjunt de paviments incrementarà. I finalment, també, una de les finalitats de l'exposició era mostrar les problemàtiques de conservació d'aquests paviments. Les actuacions que s'havien fet prèviament, perquè sobre els mosaics d'Empúries fa molts anys que se fan intervencions de restauració des de l'inici de les excavacions, perquè és una preocupació la conservació d'aquests paviments. I també mostrar el projecte que actualment s'està portant a terme a Empúries en relació als mosaics, projecte de documentació, d'estudi i també de conservació preventiva i de restauració, un projecte en el que està involucrat el nostre museu juntament amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Valdoreix.
Uh-huh. Una pregunta, a l'entorn de tot aquest discurs. La conservació d'aquests mosaics, in situ, fins ara s'ha fet amb aquest sistema. Terra a sobre i l'estiu vinent, com ve el bon temps...
El març, el mes de març, la primavera.
Sí. A la primavera, com ve el bon temps, es tornen a descobrir. Uh-huh. Això serà sempre així? O s'està esperant que hi hagi algun tipus de material, algun sistema per poder-los fer visitables tot l'any?
Bé, hi havia un projecte de poder fer una cobertura d'almenys alguna zona, especialment algunes zones on es concentren un nombre important de paviments, com és, per exemple, una de les cases romanes de la ciutat romana, però de moment està en projecte. Vull dir, en aquest cas, si tinguéssim un àrea, diguem, coberta i protegida, es podrien deixar visibles i es podria fins i tot millorar l'accessibilitat del visitant per contemplar aquests mosaics i entendre'ls millor que el que podem fer ara, no? De moment és un projecte. Mentre aquest projecte no s'hagi portat a terme, doncs de moment hem de continuar amb el sistema tradicional de cobertura de mosaics, però també afegint totes les actuacions que es fan ara per controlar tots els agents de deteriorament d'aquests mosaics. Perquè moltes vegades, per exemple, el cas dels microorganismes, no? Pues abans de cobrir-los se fa una valoració de l'estat de conservació, igualment quan se destapen cada any. Vull dir, ara entra en aquesta dinàmica d'aquests nous protocols de treball respecte als mosaics en els que actualment estem treballant.
L'exposició està oberta fins al mes de gener, però per diferents motius. Perquè és això de plafons, no hi ha peces originals, evidentment. No. Es pot guardar i es pot tornar a obrir quan es cregui oportú.
És una exposició que pensem que potser potser l'any que ve ens interessa. En moment de l'hivern, que no tinguem cap exposició programada, doncs és una exposició fàcilment que es pot tornar a muntar i pot servir doncs, una mica per substituir aquesta visió dels mosaics que els nostres visitants a l'hivern troben a faltar. Hi ha molta gent que es queixa, però no podem evitar-ho.
Nosaltres no podem venir a l'estiu, ara que som aquí, ara no els podem veure.
Bueno, pues, almenys a l'exposició pues, les explica o podem veure. Pues, la veritat és que l'exposició és maca a nivell de disseny, a nivell de fotografies, tot i que no deixa de ser pues, això, una exposició de plafons. Però val la pena perquè, en certa manera, pues, omple aquest dèficit de no poder ensenyar els mosaics in situ durant l'hivern.
El mes de gener hi ha exposició prevista?
Ara, de moment, per l'hivern, no. Estem treballant les propostes de cares a l'any que ve.
Ho deia amb la hipòtesi, amb la possibilitat que, de moment, s'ha anunciat que aquesta exposició dels mosaics està oberta fins al gener, fins al 7 de gener.
És possible que la prorroguem.
Que s'allargui
fins
al mes de març.
Però, de moment, com no tenim clar encara el calendari d'exposicions per l'any que ve, de moment no ho hem deixat així. Uh-huh. Si tinguéssim, potser hi ha una altra possibilitat de muntar alguna altra exposició durant els mesos d'hivern. Estem treballant sobretot en la proposta d'exposició de cares a l'estiu, que és la que pot visitar més gent, a la que destinem més recursos i que...
Què se'n pot avançar?
Bueno, de moment és una idea en la que estem treballant d'una exposició de cara a l'any que ve, però és una idea, no sé si se materialitzarà, encara no sabem ni com estarem l'any que ve. Havíem pensat en una exposició centrada en el tema de la llengua i de l'escriptura, aquesta convivència, aquest contacte entre lliures que es produeix a Empúries, entre el grec, el líber i el romà, i el llatí, perdó, que és un tema, penso que és molt atractiu i tenim molts materials que serveixen per il·lustrar-lo magníficament. I, bueno, és una idea, però l'estem treballant.
L'Empúries és ben bé l'arquetipus de diferents capes que sobreposen i que es barregen i es toquen i que no estan aïllades ni molt menys. Això traslladeu-ho a l'actualitat i també trobareu en tants i tants paral·lelismes.
El contacte cultural. L'Empúries com a exemple de contacte cultural.
Amb aquest missatge arribem pràcticament a les dues. Fruit d'aquest contacte cultural hem anat vestint i articulant un país que el tenim com el tenim. Però venim de tot això que els arqueòlegs en sabeu explicar tants i tants en detalls. Dolors, Montse, estic molt content que hagi vingut aquesta estona a compartir tota aquesta informació amb els oients que ens han pogut seguir a través de la ràdio o a través de la televisió. Que no sigui l'última vegada. I tornarem.
Moltes gràcies.
Fins ara. Arribant pràcticament al punt de les dues, fins aquí tot el gruix de la programació d'àmbit local d'avui. Ara farem una ullada al món, al punt de les dues, amb el Notícies en Xarxa, edició migdia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.